Bon dia, la construcció del nou Institut Escola de Besalú no començarà abans del 2025.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Intentar tenir un avantprojecte del nou institut a mitjans o finals del 24, perquè la comunitat educativa pugui participar-hi, pugui veure en què consisteix el projecte, pugui confrontar les propostes que es van fer en el procés participatiu de fa 2 anys enrere, si s'han complert, si són factibles de fer a l'escola de Besalú. Crec, sincerament, que hem perdut uns mesos, o ben pràcticament un any, però en tot cas jo crec que es pot recuperar aquest any si tots anem una mica més de pressa i estem a sobre.
És una de les conclusions que ha extret l'alcalde de Besalú, Lluís Guineu, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, la darrera reunió mantinguda amb el Departament d'Educació. L'objectiu abans és que durant el 2024 hi hagi un avantprojecte. Tot plegat tindria un cost de més de 4 milions d'euros i implicaria que un o dos cursos es fessin durant les obres. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 24 d'octubre de 2023 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
També en matèria educativa parlarem de l'Olot.doc, que ha arrencat aquest dimarts al matí. Durant aquestes setmanes faran diferents projeccions als cinemes d'Olot amb el 100% d'aforament ja complert. L'Ajuntament d'Olot vol renovar el clavegueram per millorar la circulació de vehicles i fer-la més silenciosa. Aquestes actuacions han d'incidir en embornals i tapes i també en tubs del clavegueram. Els veïns a les Planes d'Hostoles han recollit una 60ena de quilos de brossa per tot el municipi. Principalment han trobat moltes ampolles de vidre, borilles i filferros que feia anys que estaven embrutint l'entorn. S'ha posat en marxa el programa Garrotxa Startup, que impulsa l'associació Garrotxa Tech. Són 5 joves que hi participen amb l'objectiu de desenvolupar les seves idees de negoci a través d'una formació i tallers durant els propers 4 mesos. El canvi climàtic i com ens afecta la falta d'aigua han estat els temes amb què s'han tractat durant aquest cap de setmana en el Festival Entranyes. Amb motiu de l'acte, el barri de Sant Miquel ha inaugurat una exposició que es podrà veure durant aquest mes. En esports, el Club Escola Futbol Bos de Tosca suma més de 300 jugadors i un total de 27 equips aquesta campanya. El club destaca el creixement que ha experimentat el planter els últims anys. En aquest informatiu escoltarem el seu president, Xavi Cros. I també parlarem de patinatge artístic perquè la junta directiva del CPA Olot ha convocat eleccions per aquest novembre. És una decisió que s'ha pres d'acord amb els estatuts del club.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Acord de govern entre PSOE i Sumar amb una reducció de la jornada laboral i més permís per naixement. Pedro Sánchez i Yolanda Díaz presentaran en els pròxims minuts l'acord a Madrid. 1.000 euros al mes, la més cara, i 33, la més barata, són les quotes de l'escola concertada. Un informe de la CEAPA denuncia que hi ha concertades que fan competència deslleial a la pública i també a la privada, mentre que el sector titlla l'informe desbiaixat. El català oficial segueix a debat a la Unió Europea i ara Álvarez proposa als 27 que el cas d'Espanya sigui únic. El Consell d'Afers Generals de la Unió no ha aprovat l'oficialitat del català, el basc i el gallec a les seves institucions europees, però Álvarez diu que s'ha avançat decididament. En l'àmbit internacional, Erdogan dona llum verda finalment a l'entrada de Suècia a l'OTAN. Després de mesos de bloqueig, el president turc ha signat el protocol de ratificació i l'ha enviat al Parlament on té majoria. I Emmanuel Macron de visita a Israel amb la intenció de reprendre un veritable acord de pau. El president francès és a Israel per reunir-se amb Benjamin Netanyahu i mostrar-li la més completa solidaritat amb l'estat hebreu.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la temperatura
temperatura torna a baixar 2, 3 o 4 graus. Per tant, de dia estarem en valors de 21 a 25 aproximadament. Ahir va fer calor després de la pertorbació de la matinada, doncs el vent del sud o de ponent va disparar la temperatura al voltant dels 27-28 graus a molts sectors de la part oriental de Girona, costa i prelitoral, i cap a l'Alt Empordà, valors de 30-31 graus, per exemple, a Cabanes, altíssima. A Vic, la mínima de 13, la màxima de 23, i a Olot, la mínima de 12, la màxima de 22. Doncs bé, avui ja diem que la temperatura suavitza una mica, no farà tanta calor. Matinada, matí d'hora, passa una línia de front, pot caure algun ruixat, preferentment cap a la Costa Brava, Baix Empordà, la Selva, la resta alguna gotellada, i després el dia s'anirà aclarint, amb núvols i clarianes, tot i que a la tarda podria repetir-se algun ruixat al nord de Girona, entre Alta Garrotxa i el nord de l'Alt Empordà, cap a l'Albera. Totes aquestes pluges, de moment, no han de ser importants, d'1 a 5 litres per metre quadrat, i totes aquestes pertorbacions són de l'Atlàntic. Per tant, no hi ha situació de llevant, no hi ha situació de grans pluges. Dimecres, un dia variable i mig ennuvolat, no preveiem pluja, sol al migdia, núvols prims, alguna boira matinera, poca cosa, i a la tarda s'anirà tapant o mig ennuvolant. No preveiem precipitació tampoc dimecres. En canvi, dijous sí que arriba un altre front i aquest front pot deixar més pluges la tarda i la nit, fins i tot matinada divendres, però sobretot la tarda nit de dijous podria ploure a més llocs i amb una mica més d'intensitat.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 24 d'octubre de 2023 a la sintonia de Ràdio Olot. Avui comencem parlant de la construcció del nou institut Escola de Besalú, que no començarà abans del 2025. És una de les conclusions que ha extret l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, a la darrera reunió mantinguda amb el Departament d'Educació. L'objectiu, abans, és que durant el 2024 hi hagi un avantprojecte. Tot plegat tindria un cost de més de 4 milions d'euros i implicaria que un o dos cursos es fessin durant les obres. Ens dona més detalls a en Gerard Puigdemont.
En la darrera reunió que l'Ajuntament de Besalú va tenir amb el Departament d'Educació al mes de setembre, l'alcalde Lluís Guinó va sortir-ne amb el compromís de la Generalitat d'escurçar al màxim possible els terminis per iniciar la construcció del nou institut d'escola. L'objectiu és desencallar com més aviat millor aquests mesos en què no s'ha avançat. En parla Lluís Guinó.
Intentar tenir un abans projecte del nou institut a mitjans o finals del 24, perquè la comunitat educativa pugui participar-hi, pugui veure en què consisteix el projecte, pugui confrontar les propostes que es van fer en el procés participatiu de fa 2 anys enrere, si s'han complert, si són factibles de fer a l'escola de Besalú. Crec, sincerament, que hem perdut uns mesos, o pràcticament un any, però en tot cas jo crec que es pot recuperar aquest any si tots anem una mica més de pressa i estem a sobre.
Tot plegat tindria un cost que rondaria els 4 milions i mig d'euros i les obres no començarien almenys fins al 2025.
L'inici d'obres, amb els terminis que ens han donat, que són els habituals en el Departament d'Educació per la contractació, doncs no començarien abans del 2025 segur. Per tant, com que s'haurà de fer compatible el desenvolupament d'un curs escolar o dos cursos escolars i les obres, una vegada s'hagi executat la primera part, s'hauran de fer el trasllat de les aules a l'edifici antic. I una vegada estigui fet l'edifici nou, doncs fer el trasllat corresponent també. Per tant, això portarà ben bé 18 mesos d'obres segur.
Guinó diu que tot i no agradar-li, entén la lentitud de tot el procés, especialment el de contractació, però que si la Generalitat compleix i segueix incloent els pressupostos partides per la nova escola, no hi hauria d'haver problema perquè tiri endavant.
Seguim parlant d'educació perquè aquest dimarts ha arrencat l'Olot.doc. Durant aquesta setmana es faran diferents projeccions amb el 100% d'aforament ja complet. Precisament al voltant de 400 alumnes de centres de la comarca no podran assistir-hi per falta d'espai. Posteriorment, de cada projecció hi haurà una ponència i hi ha una gran varietat de temàtiques com a grans novetats d'aquesta edició.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Aquest dimarts ha començat l'Olot.doc, el certamen de la Garrotxa que aposta pel cinema documental premiat en els millors festivals d'arreu del món. Una de les grans particularitats és que s'aposta per les projeccions pels més joves. En aquest cas és la primera que s'ha fet aquest matí a partir de les 9 sobre la vida de les influencers i què amaguen les xarxes socials. A banda d'aquesta temàtica, durant la setmana s'apostarà per documentals basats en fets reals de diversos temes. L'organitzador de l'Olot.doc, Joaquim Castells, explica a Ràdio Olot i a Olot Televisió que les expectatives d'aquest any són bones i que també el certamen cada any té més bona acollida, no només en escoles.
Molt variades, per les escoles, tot el que ens demanen els centres educatius, diferents temes, i per la gent gran tenim des de un exgitano que porta la rumba catalana al Teatre del Liceu o unes exploradores que fan una expedició femenina al Pol Nord.
Entre altres documentals, l'Olot.doc oferirà el de Greta Thunberg, la jove activista que alça la veu davant els efectes del canvi climàtic. També es faran ponències després de cada projecció, una de les novetats d'aquest any. Castells destaca el gran nombre de propostes i explica el perquè de la varietat de temàtiques. Per la seva banda, el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, remarca la importància d'aquests certàmens per la formació educativa dels més joves.
Em sembla que és un vehicle molt, molt interessant. A l'audiovisual, tot i que sigui, diguéssim, una tècnica, una expressió artística del segle XX, és l'expressió artística del segle XXI, i més pels joves, i jo penso que, bueno, des de l'àrea de cultura i d'educació hem de treballar, l'hem d'utilitzar en un vehicle per això, per connectar amb els joves, perquè ells també vegin això, com deia, el que passa al món, el que passa al seu voltant.
L'Olot.doc ha començat aquest dimarts i comptarà amb una desena d'actes durant aquesta setmana.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot vol renovar el clavegueram per millorar la circulació de vehicles i fer-la més silenciosa. Aquestes actuacions han d'incidir en embornals i tapes i també en tubs del clavegueram en 13 espais de la ciutat. Es tracta d'una iniciativa del consistori pel manteniment i conservació dels elements urbans dins el pla d'asfalt de la ciutat, informa Pere Obac.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat un projecte per millorar i reparar el sistema de clavegueram a diferents punts de la ciutat. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal garantir que els embornals i les tapes del clavegueram estiguin en bon estat i funcionin correctament. El projecte inclou la construcció d'11 nous embornals en diversos carrers, com ara Barretina, Ferradura, Alba Rosa, Girassol i l'Avinguda Sant Joan. També es realitzaran reparacions en 9 embornals existents que necessiten atenció. A més, es milloraran les tapes del clavegueram en 17 punts de la ciutat per reduir el soroll causat pel trànsit. El regidor de Serveis Urbans és Aniol Sellabona.
Per motius del clima, pel pas del temps, l'envelliment de les pròpies instal·lacions i també pel pas constant en alguns d'aquests carrers o artèries més principals de la ciutat del trànsit rodat, s'han anat deteriorant i per tant necessiten aquestes millores, aquestes actuacions de conservació, com pot ser etapes del carrer Molleres, del Bisbe Lorenzana, i també s'aprofitarà per fer alguna millora del que són els col·lectors, aquests tubs de clavegueram que no veiem, que passen per sota els carrers, per sota les voreres.
Després que la memòria s'aprovés aquest dijous a la Junta del Govern local, ara començarà la fase de contractació de les obres, que, amb un pressupost de més de 43.000 euros i una durada estimada de 7 setmanes, se sumen al conjunt d'actuacions que l'Ajuntament d'Olot impulsa per mantenir i millorar la infraestructura urbana.
A les Planes d'Hostoles, els veïns del poble han recollit una 60ena de quilos de brossa per tot el municipi. Principalment han trobat moltes ampolles de vidre, borilles i filferros que feia anys que estaven embrutint l'entorn. Ho han fet amb motiu de la Petjada Zero, una iniciativa que han recuperat després de 2 anys sense fer-la. Aniol Puigvert.
Vidres, filferros, restes de cotxes i borilles són alguns dels objectes que veïns i veïnes de les Planes d'Hostoles han trobat en la recollida substancial de residus que han dut a terme aquest diumenge. Ho han fet en el marc de la Petjada Zero, una iniciativa que des de l'Ajuntament han volgut recuperar per conscienciar la gent de les deixalles que genera el poble. A més, segons l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, no tota la brossa generada és dels turistes.
No només, és perquè moltes vegades tenim la mentalitat, no?, que el turisme genera deixalles i aquesta activitat publicitat ajuda, no?, per fer veure que el turisme també és, té una part de culpa, però la gran part de les deixalles que s'han trobat i es recullen en aquesta petjada zero són d'activitat dels habitatges del municipi, però també d'activitat industrial que hi ha aquí al poble.
Aquesta jornada de voluntariat ha tingut una gran acceptació al municipi, on s'han recollit més d'una seixantena de quilos de brossa durant tota la matinal. L'acte també ha comptat amb la intervenció del director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaur.
La millor manera de no emetre residus, de no contaminar amb residus, és no emetre'n, i per tant, en aquest cas, el que volem és posar de relleu la voluntat del govern en elaborar una legislació que permeti que els plàstics d'un sol ús acabin desapareixent, que acabem evitant aquestes fonts de contaminació i que com a societat tinguem més fàcil la gestió del nostre medi natural.
La petjada zero no només és important per tota la brossa recollida, sinó que també ha de permetre generar una nova dinàmica entre els veïns i veïnes per tal que reciclin el màxim possible. A més, segons una de les veïnes de les Planes d'Hostoles, la Helen Gómez, és important començar a educar els més petits sobre temes com el reciclatge.
Molta brossa, perquè tothom té la mania de llançar-ho tot por ahí, i bueno, primer tenim que donar exemple també. Jo he anat amb les meves filles, principalment, perquè elles sàpiguen tota la brossa que hi ha al carrer i que s'han d'acostumar a guardar ho tot, igual que ho portem, ho tenim que recollir i llançar-lo. És tan fàcil i tan senzill com això.
De moment, l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles no té previst realitzar altres activitats de recollida de residus a curt termini, però la intenció és que aquesta iniciativa es vagi repetint any rere any.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
S'ha posat en marxa el programa Garrotxa Startup que impulsa l'associació Garrotxa Tech. 5 són els joves que hi participen amb l'objectiu de desenvolupar les seves idees de negoci a través d'una formació i tallers durant els propers 4 mesos. El programa ha començat aquest dilluns, tot en el marc de la Setmana del Garrotxa Emprèn, que comença aquest mateix dimarts.
5 joves de la comarca han començat aquesta setmana un programa d'emprenedoria que els ha de servir de guia per convertir una idea en un negoci. Ho faran a través del primer programa del Garrotxa Startup, una formació que impulsa l'associació Garrotxa Tech durant els propers 4 mesos, un dia a la setmana. El guanyador s'endurà 1.000 euros. En parla Alexia Viladot, coordinadora del projecte Garrotxa Startup.
El que tenim és uns formadors experts, tenim una llista de formadors a cada àmbit del que necessita a l'hora de crear una empresa. Llavors nosaltres doncs, tenim aquests formadors que aniran venint aquí per poder guiar a cada àmbit del que és crear una empresa en els participants d'aquest programa.
En Joan i la Socaina són dos dels participants. En el cas d'en Joan ve de finalitzar els seus estudis en psicologia, mentre que la Socaina està cursant el cicle formatiu de grau superior de laboratori clínic i biomèdica.
A mi m'interessa molt el món de l'educació i de quina manera podem fer més eficient el procés entre aprendre i ensenyar. Bàsicament entrar en aquest espai i fer propostes de valor que puguin ajudar a la gent a aprendre millor o ensenyar millor.
M'interessa molt de desenvolupar moltes idees que tinc perquè el que m'interessa és ajudar les persones d'algun mètode o un altre i crec que aquesta empresa ofereix això.
Sobretot en aquelles fases que no saps que existeixen i que estan allà a l'hora de fundar una empresa. Coses molt senzilles com pot ser com funciona el món dels diners dins del món de les empreses o amb qui parlar.
En pocs mesos de vida, l'associació Garrotxa Tech es marca com a objectiu desenvolupar més i millor tecnològicament el món empresarial garrotxí. Per aquest dimecres, en el marc del Garrotxa Emprèn, oferiran un taller a les 5 de la tarda dinàmic. En parla Aleix Gagares, president de l'associació Garrotxa Tech.
Nosaltres dimecres fem una de les activitats, que és un taller d'ideació a la tarda, i intentem que, bueno, pues que vingui gent que no siguin joves o sigui també joves, i que puguin agafar i nodrir-se dels coneixements que li podem donar a través de l'associació. Garrotxa Emprèn és una feina que fan des de l'administració que és superpotent i hi ha molt de col·laborador extern, com per exemple podem ser nosaltres o altra gent dintre del sector que pot ajudar a potenciar això.
En els propers mesos, Garrotxa Tech anirà constituint diversos grups de treball i per de cares a l'any que ve es proposen ampliar el nombre d'associats.
I el canvi climàtic i com ens afecta la falta d'aigua han estat els temes que s'han tractat durant aquest cap de setmana al Festival Entranyes. Amb motiu de l'acte, el barri de Sant Miquel ha inaugurat una exposició sobre el riu Fluvià en el seu pas pel barri amb fotografies històriques. Aquesta exposició tindrà una durada d'un mes. Sílvia Martí.
L'aigua ha estat la protagonista del Festival Entranyes d'aquest cap de setmana, que ha tractat la problemàtica de la sequera a causa del canvi climàtic. Per aquest motiu es va inaugurar l'exposició L'aigua és vida, que es podrà visitar fins al 25 de novembre. Ho explica Marta Umatell, mediadora artística.
Unes fotos que ens han cedit a l'arxiu d'Olot, que són fotos antigues del riu Fluvià, perquè al barri doncs, aquí tenim el riu Fluvià aquí mateix, i les fotos que s'han triat són una mica de històriques, de posar-les en context històric i també tota la part d'indústria i la part humana.
Per acompanyar l'exposició s'ha fet un projecte conjunt entre tota la gent del barri, des de l'escola Bressol fins a les persones més grans. L'activitat començava de manera independent per a després acabar juntant totes les parts i aconseguir un projecte conjunt de tota el barri, com si fos un símil que totes les parts flueixen com l'aigua.
El que s'ha fet és unes lletres molt grans de fusta que diuen aigua i s'han tallat amb 17 trossos. I totes aquestes parts s'han repartit per tot el barri i cadascú doncs, ja ha fet una intervenció de color blau, però el que ha volgut. I aquest matí el que hem fet una cercavila per tot el barri recollint aquestes peces per tornar a formar la paraula aigua.
La resposta per part de tot el barri ha estat molt bona i s'ha demostrat la imaginació i creació que hi ha entre tots quan s'uneixen. El festival també ha comptat amb dues representacions teatrals de les companyies Lepuan i Ortiga per parlar del canvi climàtic i de la falta d'aigua que tenim actualment.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca, que suma més de 300 jugadors i un total de 27 equips aquesta campanya. El club destaca el creixement que ha experimentat el planter en els darrers anys. El seu president, Xevi Cros, ha assegurat a Olot Televisió i a Ràdio Olot que la tasca del club ja no és incrementar el nombre de jugadors, sinó millorar la qualitat en formació dels futbolistes. Guillem Guardiola.
Més de 300 llicències. El Club Escola de Futbol Bosc de Tosca ha arrencat una nova temporada amb gairebé una trentena de conjunts a les seves files. La xifra és lleugerament superior a la de l'any passat. El president del club, Xevi Cros, assegura que l'important és incrementar la qualitat de la formació i mantenir la quantitat de jugadors.
Bé, jo penso que el club, si sempre diem, créixer a nivell de quantitat potser ja no és el que ens toca, sinó que hem de créixer nosaltres a nivell de qualitat, intentant que puguem formar el màxim de bé els nens. I llavors hem de cara al primer equip, a veure, sí, contents, perquè la veritat és que hem començat bé.
El president del Bosc de Tosca, Xevi Cros, ho ha assegurat durant la presentació dels equips del club aquest dissabte, on també hi ha hagut temps de reconèixer la trajectòria de futbolistes com Pol Sala i d'entrenadors i tècnics com Joan-Miquel Salavedra, Jordi Boix i Frank Dorca. Segons Cros, l'objectiu és nodrir el primer equip de jugadors que hagin completat tot el cicle des de la mateixa base.
Aproximadament estem entre 320 nens amb totes les noves inscripcions que comencen d'escoleta i molt contents de com estan en tot. I això és el que busquem, que de ben petits puguin fer tota la trajectòria aquí i esperar que puguin nodrir el primer equip.
Una vintena d'aquests 300 futbolistes formen part d'un primer equip que no ha pogut posar la cirereta al pastís a la presentació. Els groguencs continuen ocupant la zona tranquil·la de la taula, tot i la derrota aquest cap de setmana contra el Begur. El Bosc de Tosca està decidit a fer un pas més per consolidar-se aquest any com un bloc fixe a Primera Catalana.
I sobre rodes en patinatge artístic, la Junta Directiva del Club Patinatge Artístic Olot convoca eleccions per aquest novembre. És una decisió que s'ha pres d'acord amb els estatuts del club. El seu president, Josep Segués, reconeix als micròfons d'Olot Televisió i Ràdio Olot que continua sent un projecte engrescador, però no ha volgut assegurar la seva continuïtat, ni d'ell ni de la resta de la Junta Directiva.
Segons marquen els estatuts, el Club Patinatge Artístic Olot ha de convocar eleccions cada 4 anys amb la corresponent renovació de càrrecs de la Junta Directiva. El seu president, Josep Segués, ha manifestat que la intenció és parlar amb els membres de la Junta per conèixer si tenen ganes de continuar, una resposta que se sabrà en els pròxims dies. Reconeix que continua sent un projecte engrescador.
El projecte en si doncs, és molt engrescador. El que passa que un president sol no fa res. Necessita de tota la gent, els col·laboradors, i el club no necessita que hi hagi molta gent que pugui empènyer i que pugui doncs, aportar el seu coneixement cap a un club que necessita i molt doncs, l'ajut de tothom.
El president del Club Patinatge Artístic Olot, Josep Segués, desvincula els resultats aconseguits fins ara de la convocatòria de les eleccions per dirigir el club.
És dir, això nosaltres no ho associem o no volem associar-ho perquè no seria just. la feina que s'ha fet fins ara, independentment de que haguem aconseguit un campionat del món, doncs em sembla que no l'hem de valorar així, però per això d'aquesta manera doncs em sembla que ens hem esperat també doncs a fer aquest comunicat a que hagués passat el campionat del món, independentment de que hem quedat campions del món.
El president del Club Patinatge Artístic Olot, Josep Segués, també considera que la tasca de les famílies o de, per exemple, els encarregats de l'atrets o de les patinadores és fonamental pel dia a dia de l'entitat. La presentació de candidatures per ocupar la junta directiva del Club Patinatge Artístic Olot es farà el pròxim 11 de novembre.
Amb els esports tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 24 d'octubre de 2023. Més informació, com sempre, minut a minut, a través del portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials, tant a Twitter, Facebook com a Instagram. Els dels serveis informatius de Ràdio Olot tornem a partir de les 3, com sempre, amb els bolletins horaris habituals. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.